A Catalunya Ràdio et portem cada dia un souvenir. Amb Ivan Rosquelles. Oh, I will free the bird in me. Oh, when I find my light. What I always knew could be. Oh, when I find my light. Avui ens posem en un terreny que ja sabem que no és fàcil. Diríem que poca gent està preparada per un debat filosòfic a fons per entaular una conversa amb referències a Freud o a Nietzsche, però, per sort, existeixen ells, els filòsofs d'avui, els de carn i ossos, aquells que ens ajuden a interpretar aquells llibres de l'institut que ens parlaven de la raó, de la veritat, del bé, de la bellesa, de la mort, la passió, aquells grans temes. Sigui com sigui, però els filòsofs són persones que parlen tan bé i de coses tan diferents al que estem acostumats que sempre ve de gust d'escoltar-los. Així doncs, professor Octavi Fullat, bon dia i benvingut.
Bon dia.
Ens han comentat que li agrada que li diguin professor.
Sí, probablement és per una influència francesa, és a dir, i alemana. Alemanya, el que en diem catedràtic, aquí és la baixa categoria, és Herr Professor.
Clar.
Herr, el senyor professor. I en canvi aquí professor avui dia pot ser un mestre d'escola, professor pot ser de primària, però bé, professor, i a França també professeur és el és el que és el màxim, és
clar.
La Patum seria, a França seria la Patum.
Vostè té un currículum llarg com a professor, perquè la Ramon Llull, la Universitat de Barcelona Autònoma, a més també ha fet classes per Europa, per Amèrica.
De fet, la plaça és de l'Autònoma.
És de l'Autònoma, oi?
Quan jo guanyo la plaça, el pas és que després et conviden. Vaig començar, quan no existia l'Autònoma, clar, vaig començar a la Universitat de Barcelona com a ajudant de càtedra. Ajudant de càtedra, doncs fas d'ajudant del catedràtic.
I què ha significat aquesta, la pedagogia per vostè?
Bé, jo començo amb filosofia, que dèiem abans pura, que això sempre m'ha fet gràcia, perquè sembla que ha d'haver-n'hi una que sigui impura, no? Doncs la filosofia sola és la meva carrera, la meva especialitat. El que passa és que la meva mare, doncs, deixeble de la Maria Montessori, de petit ja ens va posar en contacte una mica amb aquesta realitat educativa i em va cridar l'atenció. Després em vaig dedicar a l'escoltisme, pensant que l'escola en l'època de franquista era insuficient, i va pensar que l'escoltisme, és a dir, hi ha un conjunt d'activitats educatives escolars i paraescolars a la meva vida, i bueno, guanyo doncs la plaça a l'Autònoma. Jo no aspirava a sortir de la filosofia fins que el Josep Pallach organitza el departament de pedagogia, diguem així, a l'Autònoma. I li faltava un professor de filosofia de l'educació. Jo havia escrit alguna coseta i em ve a trobar, diu, Fullat, m'has de fer aquest favor. I jo el Pallach el vaig apreciar moltíssim, el vaig conèixer quan torna de l'exili, torna de França, i li dic, digues, què vols? Diu que em vinguis a fer la filosofia de l'educació sense deixar el departament.
Clar.
I començo així, faig filosofia de l'educació, i jo continuava amb els meus companys, la Victòria Camps, posem per cas, o el Pere Lluís Font, eren companys meus, i arriba un moment que treuen la plaça de catedràtic de filosofia de l'educació. I aleshores que aleshores era el cap del departament de pedagogia, que el Pallach ja s'havia mort, em diu, Fullat, presenta-t'hi. Ja l'estaves fent, presenta-t'hi. Aquí a Espanya difícilment ningú podrà amb tu. Vaig estar dubtant perquè presentar-me volia dir deixar filosofia als meus companys.
Clar.
Si la guanyava, clar.
Clar, clar, clar.
I anava per guanyar-la. I dic, va, m'hi presento i la guanyo. I aleshores passo a la filosofia de l'educació, però la meva formació no és pedagògica, de manera que a mi em pregunta a vegades didàctiques, organització escolar, escolti, pregunti-ho als pedagogs, jo no en sé d'això,
I com es passa a ser professor de filosofia a filòsof?
Bé, aquesta és una pregunta molt, molt pertinent, perquè de professors de filosofia n'hi ha moltíssims, professors de filosofia del batxillerat, de la secundària, arreu del món, professors de filosofia a la universitat. El filòsof és aquell que es llança a nedar. Quan a vegada has vist els grans temes i has vist solucions que ha donat la història del pensament europeu, occidental, arriba un moment que dius, i per què no penso jo amb el meu cap? Que potser diré bestieses, bueno, és una de les coses interessants de la vida, no? I és un dret que tenim, el dret a dir tonteries. Perquè el que, si triem aquest dret, finalment tots anem cohibits i amb por i no fem res. I així vaig començar. I aleshores començo a pensar pel... És a dir, faig un discurs de filosofia de l'educació, al meu entendre, oposat al que es feia aquí, que el que es feia aquí en aquell moment era el de l'Opus Dei, per tant, una escolàstica, una neoescolàstica, que el catedràtic, doncs, si encara avui dia ho és perquè era més jove que jo, a la Complutense de Madrid, doncs es feia una neoescolàstica, un tomisme aplicat a l'educació. I jo trenco completament això i surto amb una filosofia de l'educació liberal, independent, amb certs tocs anarquistes de vegades, enfotent-me de les coses, pensant que ningú té la veritat. I per tant el que hem de fer és rebentar. I després ja veurem què passa. Però de moment rebentem.
Això segurament també per influència de la seva formació acadèmica, no? En el llegendari Institut Escola, durant els anys de la República, oi?
Ara toques aquí. Jo dic, primer vaig fer el parvulari a l'Escola del Mar, que estava a la Barceloneta, i era de fusta, damunt de la platja, i tinc records molt, molt lleus, molt... però recordo una vegada baixant l'escala, perquè el pati de joc quin era? La platja.
La sorra de la platja,
no hi havia ningú en aquella època, La guerra, un bombardeig que ens venien de Mallorca, amb un bombardeig es va cremar, va caure la bomba i es va cremar. I després l'Escola del Mar va tirar, després de la guerra, captar el Guinardó, em sembla, vull dir que no, ben lluny del mar. Però, clar, els meus pares després em porten a l'Institut Escola, i aquí sí que aleshores ja de forma sistemàtica, no, clar, parlar-hi, començo allí a l'Institut Escola, i a l'Institut Escola jo em dic allí em va impregnar. Però és curiós, m'impregna el mestre Llongueras, és a dir, el músic, el músic, que aquí hi ha una plaça per aquí prop, sí, per aquí, que es diu el mestre Joan Llongueras. El mestre Joan Llongueras venia totes les tardes, Tu saps que és una escola de primària en què els matins fèiem les matèries més o menys que es fan, ja no recordo com es feien massa, i a les tardes, totes les tardes venia, es posava el piano, ens feia cantar i dansar. O sigui, ja fèiem el que se'n diu una mena de contes escenificats a través de dansa, amb unes túniques ens vestíem i cada dia, per allò, em va deixar un equilibri, una serenor, una tranquil·litat. I després dels 3 anys de la Guerra Civil els passo amb un mas allunyat fins i tot del poble d'Alforja, que és el meu poble, amb un mas. Apartat els pares a Barcelona, el pare era metge, per tant havia de guanyar-se les garrofes aquí, la pare estava amb el pare, i jo amb l'avi patern, i els altres avis ja havien mort tots, que era pagès, un pagès. Això em dona un tarannà especial. I una mica que quan me diuen coses... encara avui dia, penso potser sí, però vés a saber, vés a saber, amb el pagès que diu no em fotreu,
no em fotreu,
fins i tot amb coses, és que el papa ha dit, però escolti, miri, el papa ha dit aquest, però resulta que en el segle XIII el papa ha dit tot el contrari del que diu l'altar, vull dir que de manera no.
Clar, clar.
Per tant,
I després d'aquest institut d'escola, bé, que va ser una història que va durar 7 anys per la dictadura que va venir després, vostè es va haver de refugiar en els escolapis. Hem llegit que vostè ha dit que és un escolapi en excedència. Què vol dir això?
Sí, la paraula excedència és una cosa que funciona. Vull dir, no pot ser catedràtic i en excedència demana, diu, continua sent catedràtic, continua sent, però no actues com a catedràtic i fas el que sigui, no sé, doncs has demanat un any o dos o tres o quatre d'excedència. Jo em vaig escolapi, vull meditar bastant perquè en aquell moment no vaig meditar gens, en aquell moment va ser per escapar-me del meu pare, que aquí aprecio molt i venero, però per escapar el meu pare era molt dur, era un home molt rígid, molt, i ells adolescent, i per altra banda n'estava del franquisme fins aquí dalt, per influència també dels meus pares, fins dalt. De manera que n'estava farta, cada dia al dematí començar amb els tres himnes i veure la bandera espanyola amb el Sant Crist damunt de la bandera i el senyor Franco per un costat, José Antonio per l'altre, bueno, allò que et poses i desfilar per Barcelona, macos, desfilar per Barcelona el dia de la victòria, desfilaven totes les criatures, els nois només, de totes les escoles de Barcelona durant hores, que ja és dir, clar, jo no estava ja fins dalt, per tant vaig, instintivament m'hi vaig agafar i vaig dir, coi, no ho vaig dir reflexivament, sinó que per aquí sembla que jo m'alliberaré. I és el que dic, jo em converteixo en desertor de la dictadura de Franco. Perquè és curiós, amb els 7 anys d'estudis amb els esclavis, 7 anys d'estudis amb els esclavis, no recordo que sentís mai la paraula Franco, ni la paraula Espanya, ni vaig veure mai la bandera espanyola. I consti que no era aquí per catalanisme, perquè estudiava a Irache, que era un monestir benedictí, i al Bel de Diregua tocant a Logroño. O sigui, ens reuníem els estudiants de tota Espanya. O sigui, jo em vaig sentir protegit, vivint a part.
I en aquella època dels Escolapis, si no tenim mal entès, va tenir relació amb Xirinacs?
Sí, això ja després, amb el Xirinacs és més jove que jo. El Xirinacs ha mort als 75 anys i jo en tinc 80 quasi, per tant, es portàvem quasi 5 anys. Aleshores, després vam fundar aquí el col·legi dels Escolapis de la Ronda Sant Pau, vam fundar els Escolapis, jo no vaig fundar res. Els Escolapis van fundar una residència universitària, que es deia Residència Universitària Sant Antoni. I encara recordo que el rector Torroja, que era un matemàtic rector de la Universitat de Barcelona, va venir a fer l'inspecció personalment per veure si podia, i allí tenia el Xirinacs. Allí tenia el Xirinacs d'ajudant. I ens vam entendre molt bé, perquè com que ell i jo coincidíem en ser catalanistes i en ser al mateix temps, doncs, antifranquistes, des del primer moment ens van entendre. Ara, eren dos estils diferents, i jo racionalitzava molt més, i jo era més prudent, era més astut, procurava pagar però que no em paguessin, i ell no. Ell amb un tarannà més de la Índia, més oriental, més al Gandhi, doncs ell doncs tenia una altra manera de fer. Però, clar, imagina't, durant 4 anys vam estar junts, tots els dinars i tots els sopars a la mateixa toaleta, perquè dinàvem amb els residents. I eren taules per 4, i a la nostra taula s'hi afegien sempre 2 residents. Però el Xirinacs i jo, imagina't, durant 4 anys vam arribar a dir coses i dir-nos coses ell i jo, sense mai que jo recordi haver-nos barallat, sinó amb una sintonia, però amb diferències de mètode i de manera de procedir.
I com interpreta la seva mort?
La seva mort jo l'interpreto com, és a dir, ell... De les coses que s'han dit després de la mort seva, hi ha la del ballarín a l'avui, que conec el ballarín i el felicito, és un poeta, és una altra persona, gràcies a Déu que viu pels núvols, i aleshores fa una peça magnífica. Però de moltes coses els polítics sempre presenten uns esquemes rígids, i aquests esquemes rígids l'entenen el Xirinacs com un polític. El Xirinacs no és cap polític, i el que l'entengui com un polític no entès res del Xirinacs. El Xirinacs, com va dir el Jordi Pujol, i crec que el Jordi Pujol el va entendre, però no és raó molt simple, perquè el Jordi Pujol doncs ha llegit la Bíblia i coneix que són això dels profetes de l'Antic Testament i sap qui és l'Isaïes i qui és el Jeremies. El Xirinacs es considera un Isaïes. A què ha de defensar? A Catalunya i els seus ciutadans. De què? Del maligne, del destructor, del que mata. I això s'està convençut. En el moment que veu que els polítics, fins i tot aquells partits que deien que també pensaven el mateix, no ho fan, penso en Esquerra Republicana concretament, perquè un dia encara me'l vaig trobar jo per aquí al carrer, a Gràcia, tocant a la Via Augusta, me'l vaig trobar i vam estar xerrant poc, 10 minuts escassament. Aleshores, al veure que a la gent, fins i tot els polítics que semblava que podien dir alguna cosa, s'hi giren d'esquena, ell diu, no hi ha res a fer, i ha acabat. El profeta no té qui l'escolta, per tant, acabo i plego. No va ser un suïcidi, i amb la paraula vull dir, perquè no hi ha per què espantar-se, no va ser un suïcidi desesperat, no. Estic segur, vaja, jo no vaig assistir ni a la preparació ni res, evidentment, però estic segur que va ser un suïcidi meditat, reflexionat, la meva vida ha deixat ja de tenir sentit, faig l'últim acte, que ell diu absolut, l'últim acte absolut, i dic, adeu-siau. He plegat. La meva funció ha acabat.
Estem escoltant atentament el professor Octavi Fullat, segur que els nostres oients també, però en general vostè creu que avui dia la gent s'escolta els filòsofs?
Bé, la paraula filosofia ha agafat tants significats. Per exemple, hi ha en castellà diuen tómesela usted con filosofía, d'altres diuen tómesela con Coca-Cola, no? Tómesela con filosofía, clar, la paraula filosofia juga ja molts significats. Però jo diria que sí, hi ha una... Per exemple, han fet una cosa, els nord-americans, clar, van inventar la Coca-Cola i amb la Coca-Cola doncs ja sabeu que podeu inventar qualsevol cosa. La filosofia pels nens, home, escolti, no, què vol dir? Ensenyar a pensar amb un mínim de correcció. Vols dir, la paraula filosofia cobreix moltes coses. Jo diria que bueno, un tant per cent petit, però un tant per cent interessat, de gent que es preocupa per temes plantejats per la història del pensament filosòfic occidental, que comença indiscutiblement a Grècia. Jo crec que sí. El tema de, per exemple, què hem de fer? Què hem de fer? Què hem de fer en un moment donat? Això, per exemple, del xirinàs. Què hem de fer? Suïcidar-me o no suïcidar-me? Què hem de fer? Puc estafar amb un negoci? Què hem de fer? O estafo o no estafo? Porto els diners a Suïssa i els altres que es fotin, però... Oh, és que són béns públics de tothom, és que el té, deixa'm estar, i els emporta... què hem de fer? Aquesta és una pregunta de la moral, de l'ètica, que a la filosofia sempre li ha preocupat. Les respostes són múltiples. Les preguntes són eternes.
Jo ho dic perquè, clar, hi ha molta gent que pensarà que prou feina té amb les seves preocupacions de la hipoteca, de com arribar a final de mes, aquestes coses més quotidianes, potser, no? I que no tenen temps a plantejar-se aquestes qüestions més elevades. No? Això és bo o és dolent?
Bé, jo diria que és dolent. És a dir, estem vivint en una societat completament epidèrmica, superficial, en què, doncs, no sé, jo vaig a l'Hospital de Sant Pau i he d'anar-hi de tant en tant perquè doncs prenc síndrom i escolto converses de gent i el que preocupa, per exemple, si m'he engreixat un quilo i mig aquest estiu, me cago en l'olla, ara m'he de primar aquí. I això s'ho prenen en sèrio, tu, molt seriosament, molt seriosament. Estem vivint en una societat d'una superficialitat absoluta i com no de tant en tant no tinguem algú que crida l'atenció, acabarem vivint com a porquets. Vull dir una cosa d'aquella, estímul-resposta, que és el que fa l'animal, estimulat per una cosa i dono la resposta que més em satisfà de les possibles. Clar, això és molt superficial, és molt poca cosa.
I quins són, doncs, els temes importants? Per exemple, en aquest primer volum de les seves memòries, que va dir l'any passat, La meva llibertat, reflexiona de temes com la vida, la humanitat, Catalunya, els països de parla catalana, no? El sexe, Déu, aquests són els temes.
Per mi aquests són temes importants. En el segon en toco uns altres, que també són importants, com el tema que és la història. És a dir, això que escriuen els historiadors té que veure alguna cosa amb els fets històrics que van passar o depèn del que escriu cada historiador?
D'això en parlàvem l'altre dia amb l'Alfred Bosch, no? Clar. Fins a quin punt la història no és també una mica de novel·la, no? Una reinterpretació dels fets.
És una reinterpretació. És molt difícil veure posar amb claretat la frontera que separa la novel·la històrica del relat històric. És difícil, no? Bé, hi ha el tema de... Això serà el tema següent. El tema de l'educació el tracto en el segon volum. El tema de la moral el tracta el segon volum, però escolta, el tema de Catalunya. I Catalunya per què? Bueno, doncs és perquè on vaig néixer, però si jo hagués nascut a Extremadura seria Extremadura, no. És a dir, no podem viure l'existència com no sigui des d'un lloc, des d'una geografia, en la qual geografia ha passat una història, han passat unes determinades coses, uns successos. I a mi això ha estat Catalunya. I d'altres serà altres bandes. És a dir, no és que Catalunya sigui el millor del món, no, Catalunya és el punt des del qual jo em llanço l'existència. I per tant la parla, perquè Catalunya en aquest moment és sobretot la llengua.
I en parla d'una manera molt clara. Vostè és radical en afirmar que ser espanyol no representa res. No es queda curt.
No, per mi no. Per què? Quan diem Espanya, de què estem parlant? La vivència d'Espanya, els que viuen a Espanya, estan vivint Castella. No enredem. La paraula Espanya és una paraula, pot ser jurídica, que pot cobrir un conjunt de realitats diverses. Quan diem ara autonomies i altres monsergues d'aquestes, això pot ser la paraula Espanya, però el que la viu, el que la sent, com jo sento Catalunya, aquest és el que viu i sent Castella. I els que s'hi han entregat. Perquè tots aquests del PP de València s'hi han entregat i han deixat de banda, han tirat a les escombraries tot el que podia ser el valencianisme. A mi m'és igual que diguin valencianisme que catalanisme, això no m'importa, és la mateixa llengua i per tant no hi ha cap diferència. Clar, aquesta gent l'ha deixat. I el tema Déu, vulgues que no, és un tema, és dir, què és allò que dona sentit a l'existència? O l'existència no té cap sentit? Si l'existència no té cap sentit, el primer que diria a totes les dones: no tingueu fills, ni els adopteu. Sou unes poca vergonya si feu això. Si l'existència no té sentit, la primera cosa és aquesta. I la segona, deixis d'immigrants i pobrets, què pobrets, que es fotin.
Però el sentit de l'existència només es pot entendre amb l'existència d'un Déu?
La paraula Déu és una paraula molt ambigua, això ja ho faig, parlo allí, és una paraula molt ambigua, no sabem exactament què significa la paraula Déu, a què fa referència la paraula Déu. Si jo dic got d'aigua, doncs l'he vist, l'he tocat, i quan dic la paraula Déu, no sé de què va, no sé de què va, però sí que és allò que legitima en última instància tota existència, en última instància. A coses curtes pot legitimar que jo al meu fill li dongui no sé què, uns diners perquè es compri un llibre, perquè doncs sé que amb això doncs podrà estudiar i fer... Això són legitimacions immediates. Però la legitimació de la totalitat de la meva existència, si amb això se li vol dir Déu, diem-ne Déu. Una cosa és Déu, una altra cosa és Jesucrist i el Déu de cada religió, perquè aquí hi ha una confusió, eh? El Déu de cada religió és el Déu de cada religió. Però jo puc arribar a pensar la significació de l'existència. Quin és el sentit de la història? Perquè diem, oh, els nazis van ser un poc avergonyes. Quin és el sentit de la història? Aquesta és una pregunta pertinent, és una pregunta filosòfica de primera línia. El tema Déu és un tema, jo crec que... Fins i tot quan diem, és ateu o és agnòstic, la meva pregunta sempre és, de quina religió? Clar, perquè si és una cosa és ser ateu o agnòstic dintre del cristianisme i una altra és ser-ho dintre de l'hinduisme de la Índia. No toquem el violó, vull dir, la gent parla d'una manera molt frívola, molt de pressa i corrent, vull dir... És...
Intentem no caure en la frivolitat, no. Però de pressa i corrent sí que haurem de parlar, Carmina, se'ns acaba sí. L'hora, però és el moment que la Carmina Deus el sotmeti a la seva
una
habitual prova.
Una petita prova.
He buscat unes frases, unes cites, exhortacions, com se'n diguin, com es vulgui dir, filosòfiques i conegudes,
i cal que vostè sàpiga de qui són i que ens faci res, un breu resum del pensament general d'aquell filòsof en qüestió. Sí? Anem a per la primera, a veure què passa. Diu... L'home és l'única criatura que ha de ser educada, entenent per educació la cura, la disciplina i la instrucció juntament amb l'educació. La disciplina converteix l'animalitat en humanitat. Qui ho diu?
Podria ser jo mateix, perquè em sembla
va
que...
Va molt en la línia del seu pensament.
És el meu pensament, però ara... O sigui, d'això en trobaràs tots els personalistes. Trobaries la mateixa Maria Montessori, per exemple... El mateix Jordi Galí, és dir, hi ha molta gent que va amb aquesta línia ara. Si
crec que ella va buscar grans noms,
sí,
no, de la filosofia.
Sí, són aquells noms que a mi em sortien a selectivitat,
noms de selectivitat
quan estudiava.
No? Sí, sí,
crec en que... aquest cas, ho direm?
Sí, sí, digues.
És Kant.
És Immanuel Kant.
Kant, sí, en Kant té, el llibre de pedagogia.
Té un llibret no gaire interessant, pedagògicament no és gaire interessant, és de les obres fluixes de Kant, perquè no aplica la seva teoria, sinó que aquí, saps, aleshores fa de... Vol fer un llibret sobre educació, sobre pedagogia, eh?
Està clar. Carmina, et faria seguir, però és que ens queden 40 segons i tinc moltes ganes que el professor Octavi Follat ens digui quin souvenir ens ha portat doncs, per afegir a la nostra col·lecció.
Sí, mira, és un llibre, no és l'últim, evidentment, però és un llibre que està publicat, L'autèntic origen dels europeus.
L'autèntic origen dels europeus.
Clar, perquè m'ho poso al Giscard d'Estaing, que quan fan la Constitució Europea diu Europa s'explica des de Grècia, Roma i la Il·lustració francesa. Hombre, ja està bé, no?
Com s'entén això, no?
Clar,
i el judaïsme. I el cristianisme. Uh-huh. Bueno, doncs dic, home, no diguem tonteries, aquest és el llibre. I després una cosa paral·lela, que aquesta no està publicada per una raó molt simple, uh-huh. I és que una que va fer la tesi doctoral sobre meu, doncs perfecte. Va fer-me aquesta entrevista.
La llegirem amb molt d'interès. Moltes gràcies, professor.